Don Nido. Sí, han començat amb aquesta paraula, amb aquesta frase, down-hi-do, i és que avui, a la segona meitat del programa, parlarem amb una directora de cinema i actriu també, Mireia Ros. Ella ha fet un documental titulat Down-hi-do, dedicat a les persones que tenen síndrome de Down. El títol és molt suggerent, Down-hi-do. Amb ella conversarem, ella a Barcelona i nosaltres aquí, conversarem sobre aquesta pel·lícula i altres moments de la seva trajectòria professional, tant com a directora com a actriu també. Però abans, el nostre amic Juanjo Company, benvingut i ben retrobat, Juanjo.
Bon dia, bon any.
I bon any. Mos parlarà de les seves dèries personals. Intentarem també, entre en Juanjo i na Mireia Ros, intentarem recomanar un concert del proper dissabte en es Figueral, però que també se farà a Berlín. En Tomeu Moll Mas mos presentarà aquest concert, que repetim, dissabte en es Figueral, i el dia 29, crec que és, mos ho recordarà ell, el farà també a Berlín. Ell i Albert Díaz. Per tant, un programa molt eclèctic, amb cinema, música, els Reis, que mos diu en Juanjo, que avui parlarà, tot això, un programa que ha estat produït per Ana Maria Moreno. Recordem que és el programa 932 en aquesta casa, a Ona Mediterrània. Programa 932 a Ona. 2042 en totes les nostres vides crepusculars. Dèiem que Ana Maria Moreno ha estat sempre la productora i des de fa un temps estem controlats. Bé, des del punt de vista tècnic, per Joan Jiménez. Juanjo, anem a veure, què mos has preparat? Diu que parlaràs dels Reis.
No, és que duc un dia a donar-li moltes voltes en el tema de... Bé, és un tema un poc com diuen, de massa situació, un poc revenido. És el tema del consum. La veritat és que consumim d'una manera... No m'ho donar en compte, ho faim un poc d'ulls... Era una espècie de força interior que posa espins i fa aquestes coses. Resulta per lo dels Reis, perquè jo me'n record que antes, quan tu feies la carta als Reis, ton pare o ta mare te deia, tres regalos ha de demanar, no em pot demanar més de tres, perquè, clar, tu deies, són tres Reis, i les matemàtiques funcionaven, un cada rei, i tu demanaves tres regalos. No esperaves, tu no posaves, tu, aquest, no, perquè tu d'estres, de ton pare i ta mare, i te miraves la carta, i si n'hi havia un de més, te deia, torna-la a fer perquè n'hi ha un de més. Perquè era així, o sigui, home, lògicament els pares, el que procuraven era que no vos haces sin reial, o sigui, els havien de comprar ells, els havien de pagar ells, això no funcionava. Però, a veure, jo crec que les cartes haurien de tornar per lo del consum en aquests tres reials. I jo m'he pensat una espècie de carta en els Reis un poc a toro passado, que diuen. I he demanat, i els hi demanen els Reis tres regalos, que jo no sé si funcionaran dins aquest món de tant de crits i tant de renou que mos rodeja ara. I li he demanat tres regalos. He demanat un primer regalo que és que m'agradaria que tothom, que tots, baixàssim una miqueta la veu, o sigui, que tinguéssim una veu més baixa, que cridéssim menys, que, no sé, que empleàssim paraules menys fortes, que tinguéssim una manera de parlar un poc més ciutadana, per dir-ho de qualsevol manera. I un segon és que protestàssim menys i en tot cas que portàssim solucions, perquè som molt donats tots a protestar, tots a el que està, o veient tot d'una, tot el que està malament, ho posant damunt la taula, això està malament, això està malament, això és fàcil. Però el de portar les solucions ja és més complicat, ja és més... I llavors, un altre, que jo crec que hauríem de parlar només els que saben de lo que parlen. I els altres, els de més, hauríem de guardar un respectuós silenci, escoltar, intentar prendre un pollet, no interrompre la gent que sap. Però jo crec que en aquest país tenim un problema que tothom sap de tot. Tothom sap de tot. I això s'ha, per dir-ho de qualsevol manera, afluït dins les redes socials i tothom opina de tot, tothom dona la seva opinió radical de lo que entén. I jo crec que estan derivant a una situació d'absoluta anarquia, per no dir tonteria. En Einstein i tu, com a matemàtic, ho sabràs, que ell estava segur, ell pensava que hi havia dues coses infinites, una era l'univers i l'altra era l'estupidez humana, quan ell, i de segon no estava molt segur que fos infinita. O sigui, i és vera que ens estan ficant en aquest tipus de... com dic jo, d'opinamiento generalizado, que tothom opina de tot. Jo crec que la gent hauria d'opinar només un poquet de lo que sap. I així tot, tenir cura de segons quines opinions.
Avui m'ha arribat una frase d'una entrevista que van fer per televisió a una persona d'aquestes que estan en el rotllo mediàtic, una tal... Bueno, ella diu que és vident, Aramis Fuster. Una entrevista en aquesta Aramis Fuster i va dir... Amb Einstein hi ha algunes coses que no estic molt bé d'acord. Tenim algunes discrepàncies. Per favor, per favor.
Però és que hi ha una frase en castellà que diu que la ignorància és molt atrevida. I és vera, jo sempre he estat, tu ho saps molt bé, jo de vegades venc aquí i t'he dit, jo m'encanta venir a escoltar. Perquè escoltant és com aprens. No aprens parlant-ho, o sigui, aprens escoltant.
Jo he après més fent entrevistes que fent moltes altres coses.
Jo crec que hem perdut la capacitat d'escoltar, igual que ja hem perdut fa molt temps la capacitat de llegir, hem perdut la capacitat d'escoltar. La gent no escolta. Jo de vegades, jo antes m'agradava molt el debat, la radiofònica i la televisió, ja de vegades m'agraden menys. Perquè és com si ja hagués servit la pel·lícula, les respostes estan fetes. I, a més, jo m'he donat compte que molta d'aquesta gent de les tertúlies, amb tot el meu respecte, això se diu vulgarment, quan li estan fent el raonament d'una altra banda, no està escoltant el que li diuen, està pensant que li contestaran. Clar, arriba un moment que són xerrades de sords, o sigui, un diu bla-bla i l'altre diu bli-bli, però no s'escolten. Arriba un moment que dius, jo aquí és com fer una espècie de partida ping-pong, no m'entén de res i arriba un moment que no t'interessa res.
Nosaltres aquí, en aquest programa, i s'ha greu parlar de nosaltres mateixos, però què ho puc dir? Quan feim tertúlies, i normalment en feim una cada mes, els darrers dijous de cada mes, la gent que convidem a fer la tertúlia no és gent que tingui ganes de parlar fort, que deies tu, sinó que sàpiga del tema que aquell dia proposarem.
Exacte.
Que és l'única manera de dues pers amb aquell tema, que vos puguin il·lustrar, no persones conegudes perquè tenen una perquè han sortit pel diari, però el millor d'aquell tema que tu es posaràs, no en saben.
Escoltes, aprens, i de vegades, si ets lo suficientment atrevit, fas qualsevol pregunta.
I de més pots canviar l'opinió.
Procurar no desentonar. Jo crec que això és lo fonamental, i el problema que estic, no sé, que veig molt rodat, és precisament això, la gent crida molt, xerra molt, però la gent diu molt poc.
Juanjo, jo volia dir dues coses. Primer, tu has començat parlant del consumisme, però clar, és que en lloc de retallar coses, li afegim ara Black Fridays. Ara ja en el novembre ja mos predisposam a comprar. Després no mos queixem de que passa rebaixa. La gent no compra, és que ja ho ha comprat tantes.
Però això és...
Moriren d'èxit, Ventura.
Però això és un altre generalisme que tenim. Per una banda, som molt orgullosos de... i m'apareix bé, de la nostra, com se diu, de les nostres costums, de les nostres tradicions, tal i qual. Però llavors importam un munt de coses que són tradicions que nosaltres ni mor van ni mor venen. És a dir, el Black Friday, igual que és famós això del Halloween, del Halloween, que en diuen per aquí, aquest Halloween, Això no és nostre. Nosaltres hem tingut sempre la festa de primers, tots sants, i la festa de difunts, i ja està. I per tots sants hi ha hagut encara les reminiscències dels Bunyols, encara que era fins tots sants, i allà estem, i la gent s'ha menjat el seu pastelet de tots sants, i tot, i ja està.
I els rosaris aquí els anem nint, de fruites confitades.
Exacte, però això de disfressar, vendre disfresses, com... I llavors, jo no ho sé, però llavors hi ha molta d'aquesta gent que són d'esxavant, diguem, por ahí, Yankees go home, els americans, punyeta, ho estem copiant tot, la Coca-Cola, els vaqueros, el Halloween, el Black Friday, arribarà un moment i tothom se'n va anar al McDonald's a menjar puries, això m'ho pareix molt bé, jo no tinc res en contra, però és que jo crec que la gent hauria de ser coherent, ho posem més coherent, i estem...
No, digues, i segona cosa que vol dir, és que en Juanjo avui ha vengut en el programa amb un llibre seu, A mi modo de ver, Juan José Company, allà on recopila articles, no sé de quina època...
Part d'articles publicats, això és un segon llibre d'articles publicats, ja si tots en el de Mallorca, com alguns a la revista de Sudit de Direcció a Vallbé, i són un poc... jo crec que, a més, el títol és bastant adequat, perquè és el meu, li diu A mi modo de ver, i és el meu... la meva manera d'enfocar les coses que m'ho rodegen. No sempre acertades, jo sempre dic que procur escriure el que pens, i de vegades també procur pensar el que escric, no sempre ho aconsellar el segon, de vegades jo suposo que qualcuna de les frases o dels escrits que faig segurament no jau bé qualcú o fan a qualcú, però bueno, això forma part d'un pot de s'entorn, aquell que ni se sobressada aconsegui agradar tot el món. O sigui, ja, claro, i sobressada en calitat, això és majar de dioses, per tant, que quan tu te diu a mi no me gusta la sobressada, mires un pont raro, fas xepada i dius, bueno, mira, de tot hay en esta vida.
Jo te faré una confessió ara, que el meu padrí me deia que era impossible, és que no pot ser mai això que dius. A mi no m'agrada el gató. Clar, quan t'ho dius una persona, com la meva dona, que és molt dolça, jo, en general, la gent de mallorquina, que li agrada el gató engelat de mel·la, o no, engelat de xocolata, o engelat de vainilla...
Te miren esperant-se que m'ha de ser broma, perquè dic que hi ha una broma.
I tal, no hi ha cap broma. Puc assegurar, i ho dic fort davant d'aquests micròfons, a mi no m'agrada el gató, no m'agrada.
No passis pena, jo no s'ho tenen en compte. Tranquil, són coses perdonables. Són penjat perdonables.
Ja. Juanjo, avui tenim, no te'n vagis, perquè avui tenim... Parlarem ara de música contemporània, i també parlarem de cinema. Però abans m'agradaria escoltar alguna música que hagis pogut dur, perquè sempre molt sorprens en
sí,
les teves
no,
tries.
Avui sorprendré poc, perquè jo crec que van ser poc i van sordies. Dia 1 vas al concert d'any nou, per això, quan tu saps, sempre és un ritual.
I vas anar un dia viu. I
vaig anar el 2014 i vaig estar dirigint Bar en Monge, la veritat.
L'ambient?
Bé, això és un hito, que se diu vulgarment. Són aquí uns records que els te quedes en escola ja de per vida. I tenint en compte que fa un període d'ir-me a aquest concert, pues, he pensat i ser fetges, he pensat dur una polca, que és xampany polca, i a més li va molt bé, d'en Strauss, hijo, per lo tant li va molt bé, de Johann Strauss, hijos. I aquesta sí que era
la xampany polca, per a què va aquesta primera secció del crepuscle en Senestals.
Thank you.
ho dèiem també al principi del programa, volen recomanar un concert que tindrà lloc aquest cap de setmana i també se repetirà, no sé si el dia 29, a Berlín. Tenim en nosaltres Mauricio Mollmas, no, és una broma, Tomeu Mollmas, perquè ja saben que és molt amant de Mauricio Pollini. Bon vespre, Tomeu.
Bon vespre, com anem, Vera?
I bé, m'he permès aquesta broma semàntica. Mauricio Pollini, per tu un dels grans. Pintura és més gran dels pianistes
vells. Ara sí, me l'has
clavada, una mica. No, hi ha molts... No, no, cadascú té... té...
Jo... No, per mi és un... Bé, jo te vaig explicar que era per missatge, que per motiu de la seva amplada de...
Sí.
Àmplia visió de l'art del piano, vull dir que és una persona que té en compte el segle XX i XXI, els seus concerts, em sembla que mereix una menció a part, però bé.
Està molt bé, no, no. M'apareix una gran justificació. Però jo, en Alfred Brendel, clar, Pintura té menys dedicació a la música contemporània, és cert, però sí, crec que també ha estat, ja quasi bé no fa concerts, però crec que és un dels grans també de, encara, sí, pianistes vius, el mateix Barenboim.
M'és igual si són els primers o els darrers, és dir, cadascú té la seva art i això és el que hem de valorar.
Bé, ha estat un petit divertimento per començar. Anem a veure, Tomeu, quin és aquest projecte que teniu, quant ho feis, quant ho repetiu i a on?
Sí, és un concert que bé, és un projecte que vàrem començar fa 2 anys i mig ja, en Albert Díaz, el company meu de l'Ensemble Alter Fas, de pianos, o de pianistes, i és un projecte que ha titulat String Piano, i se diu així perquè fa homenatge en Henry Howell, que és el primer compositor, que un nord-americà que a principis del segle XX va ser el primer que va començar a utilitzar accionar directament amb moltes cordes del piano. I en aquestes accions, en aquest piano, en aquestes tècniques d'estores, ell em deia string piano. Nosaltres el que fem en el nostre string piano és un piano manipulat per dos pianistes. I allò que hem fet durant aquests anys, que ja, això va començar l'any 2016 amb aquest projecte i vàrem estrenar un seguit d'obres, ara l'any 2019 estrenem tot un bon grapat d'obres que ens han escrit durant l'any 17 i l'any 18, i aquest dissabte en estrenem 4 d'elles dins del cicle Fona, cicle de noves músiques de Mallorca, i són obres de François Gosset, un francès, d'en Sami Klemola, de Finlàndia, aquests dos compositors seran en nosaltres dissabte, i també d'en Enric Riu, un compositor català, i Saltre, perdona, que no me'n record, quin desastre, Saltre, que sonem a... no me'n record, sonem 4 obres, perdó, sí, de Michael Meyerhoff, un compositor alemany també de referència dins el que és la música contemporània, diguéssim, amb tècniques exceses d'instruments, amb tècniques com a inventades. És un concert bastant experimental en aquest sentit.
I hi haurà dos compositors presents a la sala, també, no?
Sí, en Sami Klemola i en François Gosset, que ens han escrit dues obres fantàstiques. En François Gosset és un compositor nascut l'any 1945, si no vaig errat, però una persona que continua molt, 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 molt activa i ve sovint a Mallorca perquè també té relació amb la gent de Saxo, del Conservatori Superior, i ve sovint. I mira, demà divendres farà una classe, me sembla, d'improvisació per alumnes de piano del Conservatori Superior, i llavors treballarà en altres obres que ens va escriure també l'any passat, que se diu Ost Inside, que vol dir l'Orient a dins del piano.
Tomeu,
i aquesta és una, i l'altra és la peça d'en Sami Klemola, és una peça per piano, per micròfon de contacte i pedals d'efectes, pedals de guitarra. Són certament una peça bastant especial.
Tomeu, tocar una obra de Bach, o de Beethoven, sí, o de Chopin, clar, tu saps que és compositor, no te podrà dir res, però te predisposes diferents i saps que dins la sala allà on fas el concert allà és l'autor d'aquesta composició.
Sí, és bastant diferent. És bastant diferent en dos sentits. Per una banda te pot fer molta de por, però per altra banda sí. Clar, en el cas d'aquestes obres que m'ocupen, són obres que... que les han escrites per nosaltres i diguéssim que mos... que nosaltres, això, aquesta idea no és meva, quan he treballat obres de Josep Alberto Posada, gent així com molt potent, ells te diuen, clar, la composició acaba quan tu la toques, i aleshores ells... moltes d'aquestes obres, clar, nosaltres hem pogut acabar de polir aspectes que tècnicament el compositor...
Les heu treballades amb ells, vaja, Pantura, fins i tot, no?
Perdona'm?
Els heu treballades amb ells aquests darrers dies?
Sí, això per descomptat, sí. No, ja fa estona que les treballem. Amb els compositors que són fora, els enviem vídeos, els gravem vídeos de nostres interpretacions i ells mos comenten, i moltes vegades mos trobem en coses que veiem que sí, com les han escrites o no acaben de funcionar, o si la intenció, tu vols que la intenció musical és una altra de ser que realment ha acabat escrivint. I aleshores tens com la llibertat i la possibilitat de poder acabar la composició amb ells, que vol dir que t'ho dic a coses, no, però això no n'hi diu millor així. I t'acaben dient sí o no, o mira, entremig del que tu proposes i del que te propos. I és una activitat... creació fantàstica, és una energia molt especial, i si són ells, ja sabies que és molt més guapo. Aquí només en tenim dos, a Berlín, que això ho fem d'aquí tres setmanes a una sala de Berlín, hi haurà un altre d'ells, aquest alemany, en Michael Meyerhoff, que viu a Hamburg, i bé, ens aniríem trobant en tots ells, ja un entojant en aquest projecte.
Per tant, la cita primera és en el Figueral, que és per un piano a quatre mans o dos pianos?
És un piano a quatre mans. A quatre mans, però, diguéssim, d'una manera, vull dir, molt estesa. És a dir, tocant molt, uns a portes les cordes i altres les tecles, o totes les cordes, o totes les tecles també de vegades. I això serà dissabte a les 7, a la iglesia de Figueral, que és una iglesia molt petita, que hi ha just a la vora separada del tren de Massatxí, que si gent ve de Palma o ve d'altres pobles sap que té un transport allà de vora, a 2 minuts, realment. A 200 metres del tren hi ha aquesta petita iglesia, que la convertirem amb un espai per la música de nova creació, i estem molt contents que l'Ajuntament de Marratxí ha acceptat aquest envit que li hem fet de dur en el seu territori un concert del cicle de noves músiques, Fona.
I després dia 29 feis a Berlín, no?
Això mateix. Ho feim a un espai que es diu, a un cicle que es diu Una Jota Music, que vol dir com a música bizarra o estranya. Diguéssim que el repertori quadrava bastant amb els principis. És un cicle de música contemporània que se fa dimarts, una sala molt, molt curiosa, que és una sala que es dedica en el cabaret la resta de setmana, i el dimarts és un cicle que ja fa 7 o 8 anys o 9 que dura, que conviden cada setmana un grup o un solista de música contemporània, i aleshores aquest dia 29 mos toca a nosaltres, i anem com ens hi trobam amb el públic alemany, anem com els hi entra a tot aquest repertori així una mica experimental.
Tomeu, ja t'he deixat, però a part d'aquestes quatre estrenes, el programa té altres obres també, no?, que ja heu tocat altres vegades.
Exactament, començam amb una peça, diguéssim, de caire més clàssic, és una peça d'en Wolfgang Riem, que és un altre gran compositor, nascut l'any 1935, si no vaig errat, un dels grans compositors alemanys de referència, que és una peça molt interessant perquè començam a quatre mans i llavors un dels dos se veu obligat a anar a tocar les cordes, a anar a fer manipulació. Aquesta primera, i la segona, i l'altra peça que també tocam, és una altra peça dedicada al terçat, que es diu Soc-Soc-Soc-Soc-A, que vol dir soc, vol dir som, jo som, Soc-A vol dir corda en euskera. I és una peça que vàrem estrenar també fa 2 anys d'un estimat compositor, un amic meu, que és nom Iker Güemes, que fa molta de feina amb ell, i bé, retrobam una peça que ja han tocat 4 o 5 vegades i la feim reviure, i és una experiència, és veritat, que molt, molt enriquidora per nosaltres. Esperem que també ho sigui per el públic.
Perfecte, Tomeu. Idò, res, dissabte a les 7 de l'hora baixa, en el Figueral, és curiós, perquè està molt bé que ampliem espais i cerquem nous llocs, que tot concentrem molt de pizza Palma, i això és un error. La perifèria i la part forana, naturalment, també necessiten tot tipus de vents. Per tant, dissabte a les 7 de l'hora baixa a l'església de Figueral, i després dia 29 a Berlín, Albert Díaz i en Tomeu Moll Moll Mas oferiran aquest concert dins aquest cicle Fona, que continuareu més endavant, perquè vareu fer moltes coses en el trimestre passat.
Han fet moltes coses i ara estem pensant a la Fona de primavera. Ara acabarem la Fona de tardor i hivern, i per primavera farem més activitats, i estem engrescats, de veritat.
Molt bé, Tomeu. Enhorabona per tots aquests projectes i que tots siguin un èxit. Gràcies.
Fins aviat. Gràcies.
Per tu i per nostres oients, una mica de música d'aquest duo de pianos d'en Albert Díaz i en Tomeu Moll. Sentirem una mica de música d'ells dos i després una pausa per entrar després ja en temps de conversa. Parlarem amb Mireia Ros, aquella actriu i també directora de cinema catalana.
Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Molta Barra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Molta Barra, al carrer Pes de la Farina, 12 de Palma.
T'has perdut algun programa? Recupera qualsevol emissió d'Ona Mediterrània visitant la pàgina web ivox.com.
A Tirme ens hem compromès a que la Milana Reial no deixi de volar a Mallorca. I per això estem col·laborant amb la Fundació Natura Park en un projecte conjunt per a la protecció d'aquesta bella au que es troba en perill d'extinció a Balears. La Fundació Natura Park, amb la col·laboració de Tirme, està estudiant la seva cria en captivitat i realitza un seguiment de la Milana al seu hàbitat natural. Tirme, compromesos amb aquesta terra.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Quina ha estat la nostra relació amb els animals al llarg de la història? Quina influència ha tingut en l'art i els artistes? No et perdis Ells i Nosaltres, en Es Baluard, una exposició que presenta la relació simbiòtica i alhora contradictòria entre el món animal i les societats humanes a partir de diferents projectes artístics contemporanis i obres històriques de referència. Horari de visita, de dimarts a dissabte, de 10 del matí a 8 de la tarda i diumenges de 10 del matí fins a les 3 de l'hora baixa.
Escolta, som divendres a Ona Mediterrània. Cada divendres de 6 a 7, el programa que obre el cap de setmana.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
I enfilant ja la recta final del programa, la tercera secció d'avui és l'hora dels selenites. Avui tenim en nosaltres, via telèfon, a una persona que va néixer a Barcelona i s'ha dedicat a fer cinema, i teatre i televisió en tots els aspectes possibles, perquè ha estat important, com a os important, la seva tasca com a actriu, però també la seva tasca com a directora. Parlam de Mireia Ros. Bon vespre, senyora Ros.
Bona tarda, bon vespre.
Miri, ara començarem la conversa, però primer mos agrada posar alguns compassos de les músiques que els nostres convidats trien. Vostè ha triat, per encetar aquesta xarla, ha triat Otis Redding, Dog of the Bay. L'han de justificar en aquesta tria?
Si l'he de justificar?
Sí, com justificaríem? Per què aquesta tria?
És una de les cançons que escoltàvem a casa dels meus pares. El meu pare era molt jazzístic, molt de rhythm and blues, li encantava tot aquest tipus de música, a més dels crooners com el Frank Sinatra, Bing Crosby, i tot això és l'herència que jo m'he portat d'aquest temps, no? I en aquest cas, doncs, és una cançó que em remunta en aquells temps, aquell ambient de casa, que era molt guapo. Em recordo aquell disc blanc i negre, no sé si es deia Rhythm and Blues o alguna cosa així, que hi havia diverses cares de diversos cantants, l'Aretha Franklin, l'Otis Redding, el Ray Charles, hi havia tota la col·lecció de Motown, saps?
Sí, sí,
era
sí.
Fantàstic.
Bé, i d'aire sentim una mica d'Otis Redding, el clàssic de la Bahia, i després encetam conversa.
Molt bé.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay.
Una cançó, un clàssic de del jazz, de la música funky fins i tot. Mireia Ros, déu-n'hi-do, comencem parlant d'aquest projecte que a mi ja el títol me sembla tan encertat, déu-n'hi-do, m'apareix ja me disposa a conèixer-lo més a fons. Expliqui als nostres oients de què parlam quan parlam d'aquest film déu-n'hi-do.
Doncs parlem d'una pel·lícula que no pensava que acabaria sent una pel·lícula. Aquest projecte va començar sent un taller de cinema, d'aproximació del cinema, amb un grup de joves amb discapacitat. Hi havia 6 amb síndrome de Down i 2 amb, doncs, amb un tipus de discapacitat intel·lectual. I bé, vam començar aquell procés, aquell periple que va durar 2 mesos i mig, a raó de 2 hores setmanals, on en aquell moment el curs, diguem-ne, el taller acabava, però jo em vaig emportar tan grata sorpresa amb la resposta que vaig tenir amb els alumnes, amb la capacitat que tenien d'imaginar i de crear i de respondre i de relacionar-se entre ells, no?, d'interactuar, que vaig decidir que volia provar una segona etapa. Una segona etapa que consistia, a cap d'uns mesos, en fer un guió conjuntament, coescriure. Saps què vol dir work in progress, brainstorm, això, que aquests anglicismes que utilitzem?
Sí, sí.
Els coneixes?
Sí. Sí, sí.
Ah, vale, estàs aquí. Pensava, ai, que t'he perdut.
No, jo l'escolt.
Doncs això, vam fer unes sessions de brainstorm, no?, de treballar els cervells, d'improvisar, de partir d'una idea, no?, originària, com a punt de partida del guió, i tots tenien molt present la independència, el fet de viure independents. I en aquest sentit, doncs, vam escollir el tema central, que fos un habitatge, on el grup anirà a compartir una nova experiència de vida, i els problemes que ens trobem sempre, que doncs hem de conviure i compartir amb els altres, no?, que sempre hi ha persones de tots els gustos i colors, i les confrontacions, petites confrontacions que això genera.
A mi
aleshores, digues.
No, deia que me sorprèn, no, m'agrada, vull dir, pensar que en el guió també hi van intervenir els mateixos protagonistes del documental.
Sí, ells van intervenir, sí, els vam fer conjuntament, tot es va fer conjuntament. La planificació, que va ser uns mesos després, que vaig decidir, doncs, que em tirava de la moto, perquè en aquest moment no ho tenia clar, tenia ganes de fer alguna cosa amb ells, però no ho tenia clar, però vaig dir, ara sí, ara em tiro de la moto i faig el curtmetratge, el dirigeixo. I es va convertir en una tercera etapa, que va durar un mes, a raó de 4 hores setmanals, en aquest cas, i vam fer, doncs, l'afinació del guió, la planificació, conjuntament, pensant en els planos i treballant-los i elaborant-los, i ells van acabar sent els protagonistes de la història. Entremig, jo, doncs, la veritat és, bueno, s'ha de dir que vaig perdre el meu germà petit era síndrome de Down, tenia 50 anys, 52, quan es va deixar més el projecte, i pues, sí, pues, suposo que això em va donar una mica d'empenta, no?, a l'hora de decidir acabar tot aquest tema. I a més també em va agafar enmig d'una feina amb un compatriota vostre, amb el Pep Tossar.
Sí,
que vam estar al Teatre Nacional de Barcelona fent Qui bones obres farà. Em va enganxar tot en bé i mig d'aquesta situació. En acabat aquesta funció és quan faig la tercera etapa, aquesta que et dic, i a partir d'aquí ja començo a mirar-me aquelles imatges, perquè, doncs, per una... Jo crec, Carles, que per una intuïció o aquella cosa, la deformació professional, em vaig emportar un col·lega meu que era fotògraf de moda i tal, però no havia fet mai cinema i s'acabava de comprar una càmera i volia experimentar, i jo li vaig dir, ostres, per què no t'apuntes a veure aquest curset i anem a veure què passa? Però jo sense saber encara el què. Potser venia aquell dia i prou, no? I el José Verdú, que així es diu, va venir encantat, i encantat es va quedar, s'hi va quedar. I amb això també va ocórrer que teníem el Ramon Font, que venia de voluntari, que també em vaig entrar aquell dia, que feia documentals i que tenia una càmera, vaig dir, ostres, ja acabàrem-nos tu, aquí tinc dos càmeres de conya, ¿vale? Doncs vam poder recollir, fer un recull d'imatges bastant interessants, tot eren planos robats, parles, tot eren planos, o sigui, no hi ha cap mena d'artifici, de preparació, és pura veritat. Ells mateixos, els joves, estaven absolutament ambientats. La pel·lícula, hi ha un moment molt a l'inici de la pel·lícula que ja comença, hi ha l'escena on ells es presenten i tal. Aquell va ser el primer dia del rodatge. Ignoraven la càmera d'una manera brutal. O sigui, passaven de tot, eren ells. O sigui, estaven absolutament desinhibits, tranquils, sense cap tall, i bueno, es va generar un ambient molt maco. Quan ja vam fer tot això, doncs ja vaig passar la fase que, bueno, vaig començar a fer com un inici de muntatge i em vaig donar compte que ja trobava moltes coses, que ja les havia vist durant el temps del treball, però que ja les veia més clares, on es parlaven coses entre ells que vaig dir, això val la pena focalitzar una mica més, he d'entrevistar-los. I aleshores vaig decidir que faria unes entrevistes personals i també els hi vaig fer un regalito, els hi vaig fer un videoclip musical molt maco, i bé, fins avui, vull dir, ja vaig començar... Tot aquest procés, que es parla així d'aquesta manera, va portar com 3 anys de feina, gairebé 3 anys. Va aparèixer al Festival de Màlaga, amb el Mirito Torreiro, que és el que porta el departament, de documental allà. Es va interessar molt en veure'l, jo parlava amb boca petita, perquè per mi era una cosa molt... Amb el José Verdú sempre diu que ens tindrien que donar el premi a la precarietat, perquè és que és una cosa, ja t'ho dic, no hi ha pràcticament artifici ningú, o sigui, és pura ells, saps? I, bueno, doncs, a partir d'aquest moment em vaig animar a portar el documental a Màlaga i al Mirito li va agradar tant que ja va ser com el primer impuls. I després s'han anat ja d'aquesta etapa, doncs ja l'hem estrenat a Barcelona, aquí, al Cinema Girona. Aquest dimecres és l'últim dia i la veritat és que la gent es queda fascinada. Vull dir, per nosaltres ha estat una sorpresa, una grata sorpresa, quasi màgica, l'impacte que aquest documental té en la gent. O sigui, però de tots els edats, de tots els nivells intel·lectuals, per dir-ho d'alguna manera, perquè els trenca el filtre.
Sí, sí.
Els trenca el filtre.
Parlam d'un documental d'una durada, de quin temps de durada?
Aquest documental dura 1 hora i 2 minuts.
I
aleshores això, és un passeig a través d'aquests xavals i xavales, veient-los com fan cine, és cine dintre del cine, ells estan aprenent a fer cinema, i a la vegada ens estan parlant de la seva vida. I de sobte l'espectador es troba absolutament identificat amb el que parlen i ens trobem que, doncs, corxolis, allò que enteníem com diferent, com raro, com discapacitat, com hi ha un moment que un d'ells diu, el Marc Brull, diu, jo tinc una discapacitat com tothom, que la deixa caure així com de passada, no?
Sí.
Però la tallo en aquell moment i tothom es queda amb la frase, diu, és que començo a pensar qui som els verdaders discapacitats, perquè de sobte hi ha aquest lloc comú, que és la part humana, la part que ens connecta a tots, no? Dels somnis, de les inquietuds, de l'amor, de la soledat, és preciós. Jo, sincerament, és que m'ha passat això i estic molt sorpresa, t'ho dic en sèrio, perquè és el treball més artesanal, íntim, petitet, allò que he fet, però està dit, ho han dit, el contingut és gran.
Vida
el contingut és molt gran.
Vida és un curtmetratge i s'ha convertit en un documental d'hora i... no?
Sí. És un documental on veus tot el procés del curs de cinema, els veus amb ells, perquè ells s'identifiquen, parlen i t'expliquen coses, i acaba amb el curtmetratge fet.
Clar, clar.
Veus el curtmetratge.
El fet...
Down i do, i de subtítol té La càmera ballarina, perquè la càmera ballarina és un plano que s'inventa la Jordina Amorós, una de les alumnes, per definir un plano circular. Diu, és com si la càmera estigués ballant, la càmera ballarina, ho diu ella. És molt bonic.
És molt bonic, molt bonic, i té un toc de realitat, també.
Bueno, molta realitat, perquè és que són ells. Són ells la realitat, no hi ha més ni trampa ni cartró.
Exacte.
És allò que diem, és el cinema verité, que parlàvem al principi del segle passat, que es va posar tant, que era una cosa tan així... underground, no?, en el seu moment. Ara se li diria underground, no?, era una cosa molt, molt innovadora a principis del segle XX. No em recordo del director rus que ho va... Però, bueno, molts van copiar de tot això, els mateixos francesos, la Nouvelle Vague bevia bastant de tot allò. Però, realment, en aquest cas és molt més. O sigui, ja t'ho dic, és ells en essència. No hi ha cap trampa ni cartró. De fet, o sigui, trobareu fallos de so, fallos de coses, perquè és que no estava previst fer un corten i tornem a rodar, m'entens?
Clar.
So de càmera, després vam millorar una mica, vam agafar una perxeta, perquè vam dir, bueno, ja que ens estem animant, anem fent. Però el valor és el que tot allò conté. Això ja no tinc cap dubte, perquè m'ho han dit tantes vegades, que ja està clar, no ho dic jo, ho diu el públic. I gent de molt de catadura, vull dir, que gent que els agrada el cine de veritat i tal, i han fet uns elogis molt bonics. Era lleig dir-ho, potser, però és que per mi és molt important.
No, segur, parlarem del recorregut del film. Fem una segona aturada musical, sempre les músiques que ha triat la nostra convidada d'avui, per recordar amb els oients que parlàvem amb Mireia Ros, aquesta, l'autora, la directora, la codirectora, juntament amb aquestes persones que protagonitzen d'aquest documental, Down-i-do. La segona aturada musical ve de la mà del Creedence Clearwater Revival.
Ah! Un
clàssic, no? Un clàssic.
M'agraden.
Fons Creedence Clearwater Revival. Senyora Ros, una qüestió. Ara vostè diu que s'ha estrenat a Girona i que acaba ja la seva, diguem, la seva cita gironina. Quin és el recorregut d'aquest film? El podrem tenir ocasió de veure'l? Se distribuirà d'una forma comercial? Quin és el recorregut que tindrà a partir d'ara? Senyora Ros?
Hola.
Ah, sí, no. Li demanava pel quin serà el recorregut del film. Una vegada fet a Girona, que ja tanca els seus dies, el podrem veure a altres llocs, a Mallorca fins i tot. Quina és la
a
idea?
A mi m'agradaria molt, perquè ho estic mirant ara, per veure si podem venir aquí a Mallorca i també passejar-lo per Girona, per Tarragona, per Lleida, pels pobles del voltant, on sigui. I fora d'Espanya també, és clar, perquè la pel·lícula, doncs ja t'ho dic, és una pel·lícula que és com tema universal. I ara mateix aquest és un dels recorreguts, i l'altre és que es passarà per TV3. El programa Sense Ficció és el primer que l'ha comprat per Prime Time, i jo calculo que per febrer, març o per ahir o abril doncs ja l'estaran emetent.
Ah, és una molt bona notícia. És una molt bona
jo intentaré, notícia. Sí, sí, la TV3 està molt bé. I a més és que es va encantar, va ser molt bonic. Però bueno, jo també voldria fer-lo córrer una mica més, saps?
Clar, a nivell comercial.
Pels cinemes. Sí, pels cinemes. Vinc del cine i això d'estar en una sala ens agrada moltíssim a nosaltres. O sigui que a veure si ho aconseguim.
Perquè vostè de documentals ja és una... Té altres títols de documentals, per tant, és un món que coneix.
Bueno, jo el primer que vaig fer va ser el Barcelona abans que el temps s'esborri.
Sí.
Per aquest documental ens van donar el Gaudí.
Per mi Gaudí, sí.
Va ser la meva primera experiència i sobretot amb el tema del muntatge que el vaig assolir pràcticament no al 100%. Aquí és on ja em vaig medir. I amb aquesta, amb el Down-i-Do, també m'ha passat el mateix, que de 70 hores que teníem de material, les he reduït aquesta hora i dos minuts. Estic contenta perquè bueno, veig que el muntatge funciona com un tret. Vull dir, en aquest cas, fixa't tu que amb el tema de Barcelona, jo vaig construir, diguem-ne, una narrativa amb imatges de diferents persones, de diferents èpoques. Vaig construir com una ficció. Saps? Vaig voler explicar el documental com una ficció, perquè parlava molt de persones i d'emocions.
Sí, sí,
però, esclar,
sí.
Allò demanava més aviat fer una ficció. Una ficció en plan, jo què sé, Regreso a Brideshead o alguna cosa d'aquestes, no? Però, esclar, la cosa no donava per tant i a algú se li va ocórrer. Bueno, la Marta Figueres ha fet un documental, i bé, doncs, em vaig trobar a mi mateixa, vaig fer un primer muntatge, a veure si veia allò que podia funcionar, que jo m'hi veia fent-ho, i efectivament vaig veure clar la fórmula, que és la que es veu en la pel·lícula, val? I que a més va quedar tremenda, de bé. I després, en aquest cas, amb el Down, he fet el mateix però a la inversa. En aquest cas no amb les imatges, perquè les imatges les tinc, però sí amb els diàlegs. He agafat un tros de diàleg d'aquí, un tros de diàleg d'allà, aprofitant els socs de càmera, he anat construint un diàleg, perquè no el teníem. Teníem els moments de que parlàvem d'un exercici o d'una improvisació o el que fos, no? Però aleshores després ja havies de donar un recorregut a tot plegat. Fer, per exemple, encaixar les entrevistes i que entressin d'una manera orgànica i rítmica amb la següent seqüència que entrés després, no? I en aquest cas, com el damunt, aquests personatges, alguns parlaven castellà i uns altres català, hi ha una situació molt divertida perquè potser tinc una frase que comença així i acaba diciendo, pues mira qué bonito ha quedado todo esto, però de sobte a l'altre li contesta, saps? Bueno, que
sí, sí,
de sobte
sí, sí.
Estàs en català i hi ha una o dues frases en castellà i la següent en català, i tot té una correlativitat. Però va ser forçada per les circumstàncies. Va un moment que vaig pensar, tindria que fer unes tomes, uns retakes d'això, d'off, intentar solucionar-ho, però bueno, que si les tenia que ajuntar amb ells, o que si ho havia de fer jo, vaig dir, saps què? Això és el que ha estat, i això té que quedar. Saps aquest? Sempre seguint la intuïció. Mira, sempre seguint la intuïció,
sí.
I al final veus que, ostres, que la intuïció funciona. La gent ni se n'adona, entra en barrena i t'empanxos. I així està.
I parlant
està, perquè... Digues.
No, parlant de Síndrome de Down i d'aquest documental, li vull fer una pregunta. Vostè ha vist aquesta pel·lícula, Campeones?
Sí, l'he vista. Què em vols preguntar? Veure?
No. Que no són temàtiques... No, no sé si són temàtiques paral·leles, no ho sé.
Sí, sí. No, jo et puc contestar molt fàcil. Mira, a mi Campeones trobo que ha fet una labor extraordinària per trencar també els filtres al públic, a les persones. Perquè ha sigut una pel·li que, amb el risc de fer una pel·lícula amb un càsting tan atípic, jo no sé en què estaria pensant el Fraser, però ha sigut d'un valor tremendo. És una pel·lícula pensada per ser una pel·lícula comercial amb excel·lència, eh? No.
Sí.
És una pel·lícula de consum, i ho ha aconseguit ser un èxit de taquilla, i em sembla collonut. En el cas del Down, és una vertent totalment diferent. El Down-i-do és una proposta, com t'ho diria jo, que parteix d'una improvisació, diguem-ne, d'un no pretendre, ha acabat sent un film documental, i el que sí que té és molta veritat.
Sí, sí,
però una cosa no treu valor a l'altra. En el cas meu és veure'ls en estat pur. Aquestes persones com són en realitat. Allà els personatges estan interpretant els campiones.
Clar.
Són ells, però també estan fent personatges, estan fent ficció. En el meu cas, la ficció no existeix, són ells. O sigui, la ficció són ells en estat pur, la veritat. Per això dic també cinema verité. Perquè són ells en estat pur. I clar, això doncs també se suposa que ens tindria que ajudar, però bueno, de moment tenim poquets cinemes, nosaltres som, en aquest cas hem començat molt, molt precaris amb tot, el tema de les sales, ja saps que tot això ha canviat molt, la manera de veure cinema, el públic cap on va, tot el tema del consum està molt desaforat, no? Sobredossejat, vull dir, hi ha molt de consum, hi ha molta immediatesa, massa ràpid passa tot, saps?
Sí, sí, sí.
Però jo estic molt contenta perquè, tal com podria haver anat això, que podria haver quedat com un document testimonial, perquè aquesta era la intenció al principi, anem a gravar-ho, a veure què... Una mica de curiositat, a veure què passa, tal, si surt alguna cosa...
Senyora Rosa, no, andrà tallant.
Amb la curiositat aquella de que potser... I mira, doncs va sortir això...
Hem d'anar tallant.
Vam estar a la Filmoteca, vam estar a Màlaga, hem estat a Girona...
Senyora Ros, no, és que...
Hi ha més jocs que volem estar-hi.
No, hem d'anar tallant perquè el temps de ràdio sempre és molt definit. Li agraïm moltíssim aquesta conversa. Déu-n'hi-do, tant de bo el tinguem a Palma aviat i que el recorregut sigui el que un film d'aquestes característiques mereix, que és moltíssim. Mireia Ros, moltíssimes de gràcies per ser amb nosaltres. Posam de fons una altra música que ho està triat, Roberta Flack, i li demanaria en 30 segons la pregunta que fem sempre a tots els nostres convidats. La darrera pregunta. Que és la mateixa pregunta a tothom. Una recomanació per viure millor.
Una recomanació per viure millor? Uau! És una mica complicat perquè jo crec que tinc moltes, però m'has engafat en blanc perquè a mi, per viure
20
millor...
20 segons.
Sobretot, mira, jo diria una de molt grossa, que és creure en tu mateixa.
Idò, així ho farem. Mireia Ros, enhorabona per tots aquests projectes, grans projectes que sempre té en cartera. Moltíssimes de gràcies per haver concedit aquesta conversa aquí a Ona Mediterrània. Enhorabona.
Mira, moltíssimes gràcies per convidar-me, a veure si aviat estic aquí.
Tant de bo, vendrem i farem
i
el possible.
I afegeixo sempre l'amor,
gràcies.
Amor sobretot.
Gràcies, amics.
Cultiva l'amor.
Amics, hem de deixar el programa demà, com cada divendres, el resum crepuscular. Tornarem dilluns en directe. Senyora Ros, moltíssimes de gràcies. Amics, bona nit.
A vosaltres.
Gràcies per escoltar-nos. Gràcies per ser-hi. Bona nit.